Això és el programa Ciència a l'abast de tothom, en Josep Maria Casas.
Molt bon dia a tothom, amics de la veu de l'abast, oients. Com cada segon diumenge de mes, una petita dosi de ciència a l'abast de tothom. Encara que ja és conegut que quan un no sap de què parlar diuen que parla del temps, aquest any, que acabem de passar el 2015, la frase ha tingut molt més significat, en el bon sentit de la paraula, ja que el temps sí que ha donat que parlar. Doncs farem un resum del temps d'aquest any 2015 i dels rècords que s'han batut ara i també els que hi ha hagut en el passat. Per tant, sabrem de les temperatures més altes i més baixes que hem tingut al planeta o al Bages, de les pluges, tot plegat ho hem titulat El temps bat rècords el 2015. D'entrada, uns quants conceptes perquè puguem situar bé el tema de la meteorologia, el tema del clima, que no és el mateix. S'entén per clima quan es du a terme un estudi d'una regió gran, d'una regió determinada i gran, en un període de temps llarg. Per exemple, el clima es parla del clima planetari, tot el planeta. Parlem del clima també mediterrani, parlem del clima tropical, quan plou en zones on hi plou molt, o parlem del clima continental, àrid, dels deserts, etc. etc. En canvi, si el clima és d'una regió àmplia, gran i amb molts anys de seguiment, la meteorologia és l'estudi de l'atmosfera en un entorn local, més petit, i amb els canvis que es van produint, podríem dir, el que passa el dia rere dia. Aquest mes, per exemple, la meteorologia de Navàs, podríem estudiar, o la del Bages, o la del Berguedà, i que han estat doncs, en un temps temperat i sense pluges com anem tenint fins ara. També hi ha els mapes del temps. Els mapes del temps ens indiquen com va les grans, diguem-ne, isòbares, la pressió atmosfèrica, sobretot, que el nivell del mar sabem que és de 1.013 hectopascals, però que primer la trobem en alguns llocs dels mapes que ens presenten els homes del temps, més alta, més de 1.013 mil·libars quan hi ha un anticicló, que significa d'entrada bon temps i sense pluges, o bé quan hi ha una baixa, una borrasca, una B, que la pressió és de menys de 1.013 hectopascals i la presència és de, pot ser, vaja, de pluges, vent, neu, temps mogut, etc. Tenim conegut l'anticicló de les Açores, situat sobre l'Atlàntic, a l'oest de Portugal, i prop d'aquestes illes Açores, per això es diu aquest nom. Si abasta la península Ibèrica, l'anticicló de les Açores, llavors ens barra el pas als fronts i a les depressions que venen de l'Atlàntic, impedint que plogui al Mediterrani. I si la posició d'aquest anticicló, diguem, dura molt temps, es produeixen sequeres acusades. Per tant, això sol passar a l'estiu, que hi ha l'anticicló ferm i quiet a la zona de les Açores. També tenim situacions de llevant, que en diem amb el temps, que són que es produeixen a la tardor, sobretot quan l'aigua del mar encara es manté calenta, que es va evaporant, pugen les bromes per les serralades litoral, les que estan a una altura d'uns 500 metres, i les del Montseny, que estan ja a 1.700 metres, i aquestes bromes, quan arriben a la serralada pirinenca, es refreden i produeixen greus inundacions. Això són les situacions de llevant que a vegades tenim principalment a la tardor. L'any 1982, quan no ha anat tan lluny, a Andorra i a Lleida hi va haver fortes inundacions i era la irrupció d'uns vents del sud que, al topar amb la serralada pirinenca, els obligava a pujar i a formar potents núvols que hi eren en forma de pluges i de riuades. Llavors tenim aquestes doncs, inundacions catastròfiques molts cops. I què és la gota freda? Doncs la gota freda és quan es troba una bossa d'aire fred en altura i l'aire calent a les fondalades, per tant al revés una mica de lo normal, aquest aire fred es trenca i acaba l'aire calent que hi ha a les fondalades es trenca aquesta bossa d'aire calent perquè l'empeny a sobre una bossa d'aire fred, una bossa de gota freda que en diem, i sol ploure xàfecs d'aigua provocant inundacions també greus. es produeix sobretot al final de l'estiu, que passen aquests efectes d'aire fred a l'altura i aire calent a les fondalades, i a la tardor. Al setembre l'aigua del mar pot estar a uns 25 graus, si bufa vent de llevant i a les capes altes de l'atmosfera hi troba una bossa d'aire fred, xoquen i s'aviva, diguem, el perill de greus inundacions. Què s'entén per front freds i fronts càlids? Doncs els fronts d'això, de tempestes i de fred o de calor, solen viatjar d'oest a est en el planeta. D'oest a est, per tant, de cara a Espanya, de cara a Catalunya, venen de l'Atlàntic. Això es deu al moviment de rotació de la Terra. És un fenomen degut a que la Terra gira, a el que se coneix la força de Coriolis, i que suposa que la Terra és com un disc que gira d'oest a est, d'oest a est, de ponent a orient, podríem dir. I llavors això fa que vinguin els fronts aquests, freds o càlids a vegades, des del ponent cap a llevant. Travessen tota la península Ibèrica, tota Espanya, i aquestes tempestes generalment que provenen de l'Atlàntic, que allà s'han carregat d'aigua, doncs quan es desgasten ja a Portugal, es desgasten a l'interior d'Espanya i quan arriben a Catalunya han perdut en general molta força. Hi pot haver també ciclons, cicló és una tempesta d'aigua molt forta acompanyada de vent de gran velocitat també. Per tant, la barreja d'una pluja forta amb vent molt acusat dona lloc als huracans, als ciclons. Huracà i cicló se'n diuen, és quan prové el nom d'Estats Units, però, per exemple, si el mateix es produeix al Japó, se'n diu un tifó. Si es produeix a les Filipines, se'n diu un bagyo. I si es produeix a Austràlia, Willy Willy. Per tant, quan aquí diem un tornado, un cicló, no és el mateix a tot arreu. Ja diem, cicló i huracà prové d'Estats Units. I, en canvi, un tornado no porta tanta pluja, és un remolí gegant d'aire acumulat, que gira en forma d'embut, podríem dir, amb un vent que pot arribar a 500 km per hora. Per tant, el tornado es distingeix del cicló, en què un tornado és pràcticament vent a una velocitat extrema i l'altre és aigua i vent a la vegada. Últimament, ja que parlem d'aquests fenòmens del temps, hi ha hagut unes setmanes de rècords a Catalunya aquest any, que ara les analitzarem. Primer veurem que per analitzar aquestes temperatures, humitats, pluja, hem de tenir una estació meteorològica. I d'estacions meteorològiques n'hi ha bàsicament de dos tipus. Estacions que en diuen termopluviomètriques, meteorològica termopluviomètriques, que el que mesura és poques coses. Mesura la temperatura màxima i la mínima de cada dia i la pluja que ha caigut. En canvi, les estacions meteorològiques complertes són quan, a més de mesurar la temperatura màxima i mínima i la pluja, mesuren l'evaporació de l'aire, la humitat relativa de l'aire, el vent que fa, la insolació, etc. Les hores d'insolació. Com tenim això avui dia aquí al nostre país? Doncs a Catalunya hi ha 37 estacions que encara depenen de l'Institut Nacional de Meteorologia Estatal de Madrid, podríem dir, i 129 estacions que són de la xarxa d'estacions meteorològiques automàtiques de Catalunya, 129. I això es diu la xarxa XEMA i és el que dona les dades del Meteocat. Perdó, podem consultar-ho a la pàgina web del Meteocat. Aquí, a prop de nosaltres, al Bages, hi ha hagut una estació de la companyia FECSA, la companyia elèctrica FECSA, a la carretera de Vic a Manresa, que va funcionar, és la més antiga que tenim, des de l'any 1915 fins l'any 1986. Aquestes dades, l'any 86, es van passar a la Universitat Politècnica de Catalunya, a l'Escola Politècnica, a l'Escola de Mines, que està a l'avinguda de les Bases de Manresa, i que llavors té les dades des d'això, des de l'any 1915, i que aquí a la Politècnica va començar a funcionar el 1979 i encara continua funcionant. També hi ha l'estació de la Culla, que dona dades des de l'any 1985 en continu i encara està funcionant també. Quins rècords de temperatures hem tingut al món i a casa nostra? Anem a veure. El rècord mundial de calor, la temperatura més alta que es té constància i que se n'ha pres bona nota, han sigut els 57,7 graus el setembre de l'any 1922, fa uns quants anys, a Líbia, a El Asisiya, que és a 40 quilòmetres de Trípoli, de la capital. Per tant, a Líbia, l'any 1922, va donar la temperatura mai més alta que s'ha registrat, que hi ha hagut termòmetres per registrar-ho, de 57,7 graus centígrads. La segona, Amèrica del Nord, n'hi ha una temperatura de 56,7 també de màxima, el juliol de l'any 1931, a un lloc on es diu la Vall de la Mort, a Califòrnia. I si veiem cap a Europa, es van assolir 50 graus a Sevilla l'any 1881, però sembla que la mesura no era massa fiable, l'han invalidada, i llavors ara es considera que la més alta d'Espanya no és aquesta, diguem, de Sevilla, que també hauria sigut la més alta d'Europa, sinó que la més alta d'Espanya s'ha donat, repeteixo, a Múrcia, l'any 1994, amb 47,2 graus centígrads, que ja és temperatura. I aquí al Bages, Manresa i el seu entorn, doncs tenim bona notícia per donar, almenys novedosa notícia. Aquest any, el dia 7 de juliol del 2015, Sant Fermín, 7 de julio Sant Fermín, es va assolir els 43 graus a Artés, els 42,5 a Sant Salvador de Guardiola i temperatures semblants a l'entorn, temperatures molt altes. Per exemple, a Navàs, el dia 7 de juliol d'aquest any passat, 2015, es van assolir els 42,3 graus centígrads. Temperatures més baixes s'han produït en d'altres dates, però aquestes són les més rellevants. 43 aquest juliol passat, per tant, un rècord de més de 100 anys que tenim dades d'aquesta comarca, doncs és el rècord més alt que s'ha obtingut, 43 graus a Artés, 42,5 a Sant Salvador de Guardiola i, per exemple, 42,3 a Navàs. Va haver-hi un cap de setmana de rècords de calor a Catalunya aquest juliol 2015. El Servei Meteorològic de Catalunya, que disposa d'aquestes 129 estacions que hem dit, doncs 10 d'aquestes estacions, amb més de 10 anys de dades, van obtenir la temperatura més elevada aquest juliol passat. Per tant, tot un rècord de temperatures molt altes allà el 6-7 de juliol 2015. Va ser un juliol molt càlid, amb temperatures excepcionalment altes i a la vegada sostingudes durant tot el mes, no solament d'uns dies. Això que diem, a la Catalunya central, doncs, ja ho hem dit, el 7 de juliol, 43 graus a Artés, 42,5 a Sant Salvador de Guardiola, 42,3 a Navàs, 42,1 a Castellnou de Bages, etc. etc. Llavors va passar aquest any passat un agost, diguem, una mica de contrastos, on les últimes setmanes del mes d'agost hi va haver dies on hi havia molta diferència de temperatures, per tant, passàvem d'una muntanya russa de calor a fred, quasi bé, variaven 10 o 15 graus, això la Mare de Déu d'agost, que no és normal. Hi va haver alguns dies d'aquests de la Mare de Déu d'agost que no vam assolir més de 25-28 graus. Ja veieu, quan al juliol havíem assolit 42 i pico, no? I passat d'aquí, podem anar a les més baixes de temperatures que s'han assolit a tot el món. Si de la més alta doncs parlàvem d'aquests 57,7 graus a Líbia, la més baixa que es té història al planeta ha estat a Rússia, a Vostok, amb menys 91,5 graus. Per tant, 91,5 graus sota zero, amb una estació que està a Vostok, és l'Antàrtida, això a 3.500 metres d'altura. I, per exemple, la temperatura també molt baixa a Amèrica del Nord, menys 62,8 al febrer de l'any 1947 al Canadà. Temperatures molt baixes. I a casa nostra, com estem? Doncs els dies més freds de la història que tenim per aquí al Bages, Manresa, va ser l'any 1962 amb menys 19 graus, 19 sota zero. I el 71 es va tornar a repetir. Per tant, el 62 i el 71 tenim menys 19 graus centígrads al Bages. Resumint, la més alta que hem tingut al planeta, 57,7 a Líbia. La més baixa que hem tingut al planeta, menys 91,5 sota zero a Vostok, a Rússia. I al Bages, la més alta, 43,5 a l'agost 1987. I després, perdó un momentet, aquests, aquests 43 d'aquest any, 43,5 havia sigut l'any 87 i 43 aquest any, i la més baixa que s'ha assolit al Bages, 19 sota 0, que va ser el gener de l'any 1971. Primera part d'aquest doncs, programa de Ciència a l'abast de tothom, dedicat al temps bat rècords l'any 2015, i ara continuarem en la segona part amb rècords que hi ha hagut de pluges, ploure plop, ploure molt, i després fenòmens molt importants que tractarem a la tercera part, com serà el tema del Niño, que aquest any és especialment virulent. Fins ara mateix. Temps bat rècords el 2015. Aquesta és la proposta d'avui diumenge de Ciència a l'abast de tothom a la veu de Navàs. Hem parlat de les temperatures màximes i mínimes que hi ha hagut, de com ha entrat aquest estiu passat 2015, en general el planeta, però també com ha anat el Bages. Ara ens toca parlar de pluges. Per situar-nos, a casa nostra, el Bages, sol ploure aproximadament uns 600 litres d'aigua per metre quadrat cada any. Aquestes dades són les que obtenim doncs, des de l'estació de FECSA i després de l'Universitat Politècnica i de la Culla, que recullen dades des de l'any 1915, algunes d'elles, com ja hem explicat. No? Fins avui dia, el promig que hi ha al Bages, per ser exactes, és 580 litres per metre quadrat durant més de 100 anys. Però aquesta dada va descendint a poc, també, degut, creiem, al canvi climàtic que fa que la nostra zona abans es tornarà més seca i les pluges aniran més cap al nord, més cap al sud de França, segurament. Doncs bé, la màxima pluja que hi ha hagut en el planeta, amb tot el rècord que es puguin tenir de dades, sempre hem de parlar des de que hi ha aparells que ho mesuren, no? Des de fa més de 100 anys, per descomptat. Doncs el rècord mundial de pluja s'ha donat a la Índia, a la ciutat de Cherrapundig, que van ploure en un any 26.470 litres per metre quadrat d'aigua. 26.470. Això ve a suposar unes 44 vegades més que el que plou al Bages. D'aquesta pluja, de 26.470 litres, 9.300 van caure durant un mes, el mes de juliol, que va ser el mes més plujós de la història del planeta, i això es va donar a la Índia. A Amèrica del Nord i Amèrica del Sud també hi ha hagut unes pluges, segons algunes zones, molt elevades. Amèrica del Sud solen ploure a vora 9.000 litres per metre quadrat, això és el que cau a Colòmbia, per exemple, i Amèrica del Nord se'n va cap a 6.600 litres metre quadrat, això és el que s'ha donat al Canadà en algun període d'aquest temps. A Europa tenim menys pluja, 4.650 litres per metre quadrat a Iugoslàvia, que és el país europeu que plou més, i Espanya, on sol ploure més, on tenim les dades, doncs l'estadística més elevada és de Vigo, Galícia, amb 1.800 litres per metre quadrat, dues vegades i mitja el que plou al Bages, i després també a la serra de Grazalema a Càdiz, on han arribat a ploure 2.200 litres per metre quadrat. Déu-n'hi-do. Aquí al Bages, ara hi ha xifres exactes, el febrer de l'any 1944 va ploure el màxim, com a un mes determinat, que van ser 149 litres per metre quadrat d'aigua. Era el febrer de l'any 1944. I en quant a anys més plujosos, l'any 1956, que van ploure 952 litres per metre quadrat. Per tant, tenim un mínim de 149 al febrer del 44 i màxima pluja, 952 litres metre quadrat, l'any 1956. També hi ha llocs on hi plou molt poc, podríem anar a les mínimes pluges del món, on plou menys de tot el planeta, és el desert d'Atacama, a Xile, amb 0,76 litres metre quadrat, o sigui, menys d'un litre per any. Pràcticament no plou en absolut. A Amèrica del Nord, a Mèxic, també hi ha rècords de 30 litres per metre quadrat d'aigua, i a Europa, la més baixa que s'ha assolit, 162 litres per metre quadrat a Rússia, això és de rècords de mínima pluja, de mínima caiguda d'aigua en un any. I al Bages, l'any que ha plogut menys, ja podem tornar a posar-hi èmfasi, és aquest any 2015. Hem batut el rècord de més de 100 anys. Han plogut tan sols 252 litres per metre quadrat al Bages, a Manresa, concretament ha sigut aquesta dada. El juny i juliol d'aquest any havia plogut raonadament, 40-50 litres metre quadrat cada mes, que és una cosa que és el normal. A l'octubre pràcticament no va ploure res, menys de 10 litres per metre quadrat, el novembre una miqueta més, i el desembre ha estat el mes més sec de la història. Aquest mes passat, desembre 2015, el més sec de la història, que tenim dades de més de 100 anys, que ha plogut 0,3 litres per metre quadrat. Tot un rècord de mínims. A Navassa s'han registrat aquest desembre passat 3 litres per metre quadrat, quan el promig solen ser uns 40, per tant, en més de 40 el desembre passat n'ha plogut 3, i la darrera pluja que hi ha hagut, per prendre nota, és del 2 de novembre de 2015, fins ara, fins a Reis no ha plogut, i llavors va ploure el 2 de novembre 34 litres per metre quadrat. Per tant, aquest darrer any és un darrer any dels, el sec, el més sec de, del centenari que portem. Això ens porta a catalogar-lo doncs, com el més sec, amb 252 litres per metre quadrat tan sols, i on totes les estacions, tant la de FECSA, que va des de l'any 1915, com la de la Universitat Politècnica Manresa, com la Culla, a Manresa, doncs ens referencien aquests, fan referència també a aquestes dades. L'Observatori Fabra de Barcelona, l'any passat, 2015, han assolit 346 litres per metre quadrat, una miqueta més que el Bages. I hem tingut un avantatge. Aquí a la zona del Bages hi ha hagut un rècord d'hores de sol, un altre aspecte mediambiental important i que va bé per l'energia fotovoltaica. Hem tingut unes 2.870 hores d'insolació de sol, que és molt, i que normalment al Bages solen ser no passa de 2.500. Per tant, aquest rècord és positiu en vez de negatiu. I per acabar aquest segon bloc, doncs, en quant a rècords de nevades, al món les nevades més fortes es produeixen a Amèrica del Nord, en general. Se'n va produir l'any 70 i 71 amb 26 metres de neu, l'any 1970 i l'any 1971, a vora Washington. I aquí les nevades del Bages, de Manresa, el Nadal de 1962, hi havia una temperatura de 19 sota zero i es va posar un gruix de entre 60 i un metre de neu. Per tant, és una nevada rècord. Aquí, doncs, amb això deixem la segona part i la tercera la dedicarem a parlar del Niño, que és un fenomen meteorològic que es produeix cada un període d'anys i que aquest any és greument intens i violent i que veurem com pot afectar diversos llocs del planeta i fins i tot fins a nosaltres. Fins ara mateix. Phone. Don't need no speedy car to get me home. Don't need no nothing, all I need is time for the simple life. Ooh. Go get your butt off of that lazy couch. Put down a laptop and get out of that house. Don't need no nothing, all I need is time for the simple life. Got a brand new scratch on my Cadillac. Tried to call the body shop, but my phone is dead. I tried to email my brother, but the Wi-Fi's down. The stuff is haunting me all year round. I'm fixing one thing and another one's coming loose. It's making me think how much this makes. I keep on buying new things that I can't really use. If it gets you annoyed, what is the point? Don't need no TV, I don't need no phone. Don't need no speedy car to get me home. Don't need no nothing, all I need is time for that simple life. I'm taking one step forward and three steps back. I som a la tercera part del programa de Ciència a l'abast de tothom, on hem deixat per tractar en el títol d'avui, el temps bat rècords el 2015, doncs de la inversió tèrmica, les nostres contrades i sobretot del fenomen del Niño, que aquest 2015-2016 fa estralls en alguns països que els afecta. Anem, doncs, primer de tot per lo que és la inversió tèrmica. En general, la temperatura disminueix amb alçada. En canvi, quan hi ha una inversió tèrmica, fa al revés. La temperatura augmenta conforme ens elevem. Aquest augment de la temperatura a mesura que guanyem alçada és el contrari de l'habitual i dona que a més alçada hi hagi un... dona que a nivells més baixos hi ha un ambient més fred. A raó, normalment, cada 100 metres d'altura que ens elevem, la temperatura baixa 0,6 graus. Baixa 0,6 graus. En canvi, en el fenomen de la inversió tèrmica, això passa al revés. És un fenomen meteorològic, però sobretot es dona, que sobretot es dona a les valls del Pirineu durant els mesos més freds de l'any, amb situacions atmosfèriques d'estabilitat i amb vents amb calma. Per què es produeix la inversió tèrmica? Doncs perquè l'aire fred de la nit i la matinada pesa més, és més dens, es deposita i s'acumula a la fons de les valls i dona unes temperatures clarament per sota dels 0 graus. Per contra, diguem, mentre pugem en altures mitjanes i altes de muntanya, trobem una espècie de matalàs o capa d'aire més càlid, més lleuger i menys dens, que permet temperatures per sobre dels 2.000 graus superiors als 0 graus, cosa totalment no habitual. Posem exemples. El Berguedà. El desembre de l'any 2013, a Gisclareny, que està a 1.400 metres d'altura, hi havia una temperatura de 10 graus centígrads, confortable, i mentrestant, a Bagà, a 800 metres tan sols d'altura, hi havia 3 sota 0. Per tant, hi havia una diferència de 13 graus, i al revés de lo normal. Feia més bon temps a Gisclareny que no passa a Bagà. I aquest any 2015 hi ha posats a batre rècords, doncs en un sol dia en van caure 3 a la zona del Tarragonès. A Prades, entre dues zones que potser no es coneixen des d'aquí, doncs és normal, el Tossal de Baltasana, que és a 1.200 metres, hi havia una temperatura de 15,6 graus el 2 de desembre de 2015, per tant fa poc temps, i en canvi a Prades, que és a 913 metres, hi havia 5 sota 0. Total, que el Tossal de Baltasana a 1.200 metres, 15,6, i a Prades menys 5. Per tant, una diferència de temperatures de 20 graus mentre pugem 290 metres. O sigui, conforme ens anem elevant, la temperatura també es va elevant, al revés del normal. I Montblanc, doncs passava semblant, també és el Tarragonès, a Rojals, que és a 987 metres d'altura, hi havia 14 graus el 2 de desembre 2015. Mentrestant, a baix, a Montblanc, a 348 metres tan sols, hi havia 0,3 graus. O sigui, que amb una diferència d'altura de 640 graus, la temperatura havia variat 14 graus en positiu. O sigui, conforme pujàvem, hi havia 14 graus més de temperatura. Això és el que se'n diu inversió tèrmica. I això els sol donar, en aquells moments, una contaminació acusada en el terra, perquè l'aire, diguem, no ventila l'atmosfera i llavors es produeix una contaminació, un matalàs, diguem-ne, de contaminants també. I anem ara pel fenomen del nen, se'n diu el Niño, es coneix mundialment com el Niño, però doncs aquí a Catalunya podríem dir-ne el nen, no? Aquest fenomen no es dona sempre. Es presenta cada 4, 5, 7 anys. El darrer fort va ser l'any 1998, per tant aquest cop d'important, fa uns quants anys. Es produeix el Niño entorn de les festes de Nadal, per això li diuen el nom d'això, del nen, del Niño, el nen Jesús, i bàsicament a les costes del Pacífic d'Amèrica, per tant, l'oceà Pacífic d'Amèrica, i d'Amèrica Central i Amèrica del Sud, i crea verdaders desastres d'inundacions, sequeres i morts. I aquest any 2015 també aquí hi ha un rècord. Sense que es produeixi el fenomen del nen, que és, se'n diu el fenomen de la nena, però aquest se'n parla molt menys, els vents bufen d'est a oest, o sigui, van en el Pacífic, en el mar, van des de l'est, on hi ha Amèrica Central i Amèrica del Sud, cap a l'oest, on es troben amb Austràlia i el sud d'Àsia. Això és el normal. Tant per sota com per sobre de l'equador, els vents fan anar l'aigua, podríem dir, d'Amèrica cap a Austràlia, per dir-ho d'una manera molt simple. Aquesta aigua que arrossega cap a l'oest, cap a Austràlia, doncs fa que llavors aigua més freda de sota pugi, o marxar aquesta calenta cap allà, puja a la superfície i s'incrementa la pesca a Amèrica del Sud. A la zona d'Amèrica del Sud, que l'aigua és on va, es dirigeix cap a Austràlia, doncs és un bon any de pesca al Perú, sobretot. Quan es produeix al revés, el fenomen del nen, el fenomen podria dir-ne dolent, o que hi ha aquest any, els vents afluixen. S'ha produït, no saben molt bé per què els científics, però els vents afluixen, canvien de sentit, no hi ha els vents alisis, que en diuen, i l'aigua superficial s'escalfa excessivament i no es desplaça, es produeixen tempestes a tota Amèrica, perquè bàsicament va al revés, llavors, la direcció de l'aigua, des d'Austràlia cap a les costes d'Amèrica Central i Amèrica del Sud. En aquesta ocasió hi ha a tota Amèrica del Sud una baixada de la producció de pesca i unes dràstiques variacions del clima, sequeres, inundacions repartides per tot el territori, però també per tot el món en aquests períodes, incendis, es cremen boscos, grans ciclons, tornados, etc. etc. Per tant, aquest any 2015 sentirem a parlar, hem sentit ja parlar del fenomen del Niño, perquè doncs, hi ha una quantitat d'aigua que, diguem, d'alguna manera senzilla es desplaça d'Austràlia, des d'Amèrica Central i del Sud cap a Austràlia, no, doncs ho dic malament, des d'Austràlia cap a Amèrica del Sud, des d'Austràlia cap a Amèrica del Sud, i aquí a Amèrica del Sud, a Colòmbia, Equador, al Perú, doncs és on es produeixen aquestes xàfecs impressionants, tornados, ciclons, i per altra banda, zones on hi ha una sequera impressionant. També pescaran menys, tota aquesta zona d'Amèrica del Sud, el verir i aquesta aigua calenta que ve des d'Austràlia, fa que els nutrients no vagin a la superfície i hi hagi molta menys pesca. Per tant, tots aquests fenòmens també tenen alguna cosa a veure amb el canvi climàtic, els accentua i ja diem, aquest 2015 sentirem molt a parlar del fenomen del Niño perquè s'està produint en aquests moments. Molt bé, doncs ha arribat el moment de despedir-nos de Ciència a l'abast de tothom. Avui amb un tema, creiem, d'actualitat. Hem repassat el temps que ha batut rècords aquest 2015. Repassant molt ràpidament, el dia 7 de juliol del 2015, 43 graus de temperatura a Artés, 42,5 a Sant Salvador de Guardiola o 42,3 a Navàs. Això, per part de l'estiu, rècords de temperatures. De cara a l'hivern, el que portem fins ara, molt suau. Una mitja de 12,6 graus a la zona de Barcelona, que és un rècord absolut, 12,6 graus de mitjana al desembre no es produïa, i això són amb dades de l'observatori que hi ha de Barcelona. Rècord de poca pluja també, 252 litres per metre quadrat al Bages aquest 2015, quan haurien d'haver caigut 500-600 litres per metre quadrat de pluja i només han caigut 252. En fi, són dades per reflexionar, possiblement que el tan discutit canvi climàtic ens comenci a passar factura i també possiblement que això vagi a més. Que tinguem temps per explicar-ho, bona setmana, bon principi de 2016, venturós i feliç per tothom aquest 2016 que ara comença. Bon dia i gràcies a tothom.